Fora d'hores.
El Laboratori de Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona presenta...
Aula de Contes.
Dirigit per...
Àngel Rodríguez.
Històries de sempre, més vives que mai.
Alguna cosa per Halloween?
No, nosaltres no celebrem res especial a Mallorca. La veritat és que ha estat un cap de setmana bastant estrany, perquè vaig anar amb els meus pares al cementeri, però també vaig poder tenir temps per anar amb les amigues i per
allà. Al cementiri? No vas poder baixar a la platja?
No, no, que va, si fa fred i ens van quedar per sola. Vam anar dissabte a la nit a un bar de centre i poca cosa més, ja saps que no ens agrada gaire sortir.
Doncs nosaltres vam anar a la casa rural Arbúcies, com et vaig explicar. Vam arribar el divendres a la nit i ens vam quedar fins dilluns al dematí. Divendres, la veritat, que no vam fer gairebé res. La gent estava cansada i es va anar retirant a poc. Ens vam quedar quatre xerrant i bevent fins a les 1000. I entre ells estava el Víctor, que segueix sense parlar-me.
En sèrio? No t'ha dit res en tot el cap de setmana?
Què va? Encara no sap què fer quan estic davant. Però bé, ja li passarà. Perquè pensa que ja fa un mes que ho vam deixar córrer i no semblava pas emprenyat. Tot el contrari, ell també creia que era el millor, que la relació ja no era igual, que passàvem l'un de l'altre. Però bé, ara es fa l'ofès, si més no, quan hi ha gent al davant. Però bé, la veritat, passant del Víctor, és que ens ho vam passar superbé. Vam estar el dissabte a la nit, vam fer una petita foguera, ens vam posar tots allà al voltant i vam estar explicant històries de por. T'hi hauries flipat perquè en alguns moments vaig tenir por de veritat. La Laura estava explicant un conte de por, i a tot això, en Miquel i en Jaume ens van fotre un ensurt que ens va saltar el cor.
Els menys mals que no vaig venir, perquè aquestes coses no m'agraden gens.
Hola, Manu.
Què tal el finde? Jo he anat a una festa de Halloween... impressionante. Van anar tots disfressats a la Costa Breve i van entrar gratis, així que genial. Ens ho van passar de puta mare i no van pagar res, no van ser les copes.
Jo vaig estar en una casa rural repassant literatura de terror.
Escolta, recordeu, avui arriba el professor nou d'Elite, a veure què tal és, perquè segur que nos toca un pesat que no para de filosofar i posar els treballs i coses.
Bon dia, podeu anar seient, sisplau? Vinga, nois, seient, que hem de començar. Seieu, sisplau, silenci. Hola, en primer lloc em presentaré. Em dic Francesc i, com ja sabeu, vinc a substituir el professor del taller de literatura, l'Art, que ha hagut de deixar les classes temporalment. Jo sóc llicenciat en filologia clàssica i, a part de ser el vostre professor, també sóc un intent d'escriptor i director de teatre amateur.
I a mi què m'importa si fa teatre o teatrillo?
Sisplau, que callarem una mica.
Bé, quines totes posa aquest paio.
Silenci. I sobre la meva persona també heu de saber que acabo de ser pare recentment.
Oh,
que tendre. Menys conya, sisplau. Si vinc amb ulleres a classe no és perquè surti de festa, sinó perquè el meu fill té bons pulmons. Fetes les presentacions, ara us explico en el que consistiran les meves classes. La meva intenció és que participeu activament del taller. Cada setmana llegirem i comentarem a classe alguns contes de grans autors de la literatura internacional. Farem un repàs de grans textos i coneixerem en detall els estils dels principals escriptors. Aquesta serà la part pràctica de les classes. A part, haureu de presentar-nos un treball
mica,
a final de curs
substitut,
centrat en un dels autors que tocarem a classe. També. Voleu prestar atenció? Després vindran les preguntes. Com us deia, aquest treball serà en grups de dues o de tres persones i comptarà un 40% de la nota final. L'altre 60 serà el resultat d'un examen. Bé, hi ha alguna pregunta?
Sí, jo. Aviam, no creus que és massa feina? Dic jo que potser amb el treball potser ja n'hi hauria prou.
Sí, sí, jo estic d'acord amb l'Àlex, eh?
Jo també, jo també.
Depenent de com vagin les coses i de la vostra implicació amb l'assignatura, podem
per
parlar més
no
endavant.
Per implicació no serà, Francesc, per implicació no serà.
Ja. Sí, sí, la Martina s'implica molt sempre.
Jo cada setmana faré la meva feina i vull que vosaltres respongueu de la mateixa manera. Alguna pregunta més o comencem?
Ai, no fem el treball juntes, oi?
Bé,
sí, sí, que provem.
Doncs sabeu quin dia era ahir?
Sí, 1 de novembre, el dia de Tots Sants.
Exacte. Molt bé, el primer dels autors que treballarem serà Gustavo Adolfo Bécquer, poeta i narrador espanyol de literatura romàntica. Sabeu quina és la seva obra més coneguda?
Sí, clar, qui no sap això, són les rimes. Bé. Són les seves obres més destacades, però crec que no es van publicar fins després de la seva mort. Sempre fa servir la rima assonant, sí, crec que assonant, i la majoria de les seves rimes tracten sobre temes relacionats amb l'amor.
Bé, com us deia, Bécquer pertanyia al romanticisme. En aquesta època, els temes centrals que es tracten són el tedi de viure, la melancolia, el desànim o el desamor. És un moviment intimista que situa els personatges en llocs lúgubres, màgics, com bé es demostra al llarg de l'obra de Bécquer, especialment en les seves llegendes. La fantasia també impera entre els romàntics. A veure aquell trio, que deveu parlar, deu ser molt interessant. Com comentava, les rimes i llegendes van ser les obres amb més reconeixement de l'autor. Justament, un dels contes que llegirem avui pertany a les llegendes de Bécquer. Els recursos literaris que fa servir són les, a les llegendes, són diversos.
Tot i que fa servir un llenguatge senzill. Ai, senyor,
prou. Gairebé sempre quan se la gràcia al
vol donar intensitat als fets o als sentiments o a les accions, utilitza enumeracions suprimint els nexes. Les tres llegendes es caracteritzen per aparicions sobrenaturals, successos estranys, inexplicables i coses d'aquest tipus. Els personatges són personatges solitaris, que surten del comú, somiadors. Però no us dono més detalls de l'autor, i el que farem ara a continuació serà llegir un d'aquests contes. Tornant a la celebració del Dia de Tots Sants, crec que estarà molt bé escoltar el conte del Monte de les Ànimes. Va, qui vol començar a llegir?
Jo mateixa, Francesc.
Que raro.
Aquí. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora al doblar de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve de nada tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció. Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera.
Lligueu els gossos, reuniu els caçadors, començarem a retirar-nos.
Però què dius tan aviat? Si encara no és fosc.
De ser un altre dia allargaríem la jornada de cacera, benvolguda cosina, però avui és impossible.
Què vols dir?
D'aquí poc tocaran les campanades dels cavallers templers i les ànimes dels difunts despertaran i començaran a fer de les seves.
Home, va, què dius?
Ho dic seriosament.
Em vols espantar o què?
No, dona, no. Tu fa massa por que vius per aquí com per comprendre aquestes coses. Frena el teu cavall, acompanya'm durant el camí de tornada i t'explicaré la història del que va succeir fa molts anys en aquestes muntanyes.
Tu diràs, cosinet, estic impacient per escoltar la teva gran història.
Aquesta muntanya, que es coneix popularment com la muntanya de les ànimes, era abans la dels templers. Els templers eren guerrers, homes molt religiosos. Després que els terratinents espanyols hagueren vençut, hagueren conquerit Sòria contra els àrabs, el rei va fer venir els templers per defensar la ciutat. Això no va agradar gaire als nobles de Castella, que volien protegir la seva terra tots sols. Entre els guerrers templers i els nobles de Castella, a poc es va anar instaurant un odi latent, un odi irracional. Els templers acaparaven la muntanya on caçaven, satisfeien les seves necessitats, mentre que els cavallers castellans, per portar-los la contrària, van organitzar una gran batuda allà mateix, desafiant així totes les prohibicions que havien imposat als seus enemics.
No entenc encara on és el problema que causi la nostra retirada. Els conflictes entre religiosos i nobles estan encara ara a l'ordre del dia.
Ai, estimada cosina, la vostra impaciència de vegades s'emporta amb ella part del vostre encís. Va córrer la veu i les ganes d'uns de caçar, les d'estorbar dels altres, van provocar que l'expedició dels nobles castellans es dugués a terme. Allò va esdevenir una batalla horrorosa, una batalla molt sagnant. La muntanya va quedar sembrada de cadàvers, els lleus van gaudir d'un gran banquet. La muntanya es va declarar abandonada i tots, tots, enemics i companys, van ser enterrats junts a dalt de la muntanya, al santuari que hi ha dalt de tot. Des de llavors, diuen que quan arriba la nit dels difunts, se senten les campanes de la capella, que les ànimes dels morts corren per la muntanya. Per això, per aquestes terres, l'anomenem la muntanya de les ànimes.
Va, això són contes per explicar als nens petits en una nit com la d'avui.
Sí, doncs hi ha qui ha vist marques de les petjades dels peus descalços dels difunts a la neu.
Bajanades.
Ai, va, esperem a la resta, que ens hem avançat molt.
Sou!
Monsenyor Alonso, anem al Palau dels Comtes.
Som-hi, asseu-vos davant que coneixeu millor el camí.
Benvinguda a Sòria, mademoiselle.
Merci, cavallera mia.
Benvolguda cosina, ens separarem aviat, potser per sempre més. Les seques planes de Castella, les seves costums, els seus hàbits senzills, sé que no t'agraden. T'he vist sospirant diverses vegades, potser per algun cavaller de les vostres terres. Potser de la cort francesa. No sé per què, però alguna cosa em diu que us perdré aviat, que no us tornaré a veure en molt de temps. Potser mai més. M'agradaria que, si ha de ser així, t'emportessis un record meu i que quan el mireu us en recordeu de mi i de la gloriosa terra de Castella. Te'n recordes el dia que anàrem al temple per donar gràcies per la teva recuperació? Jo portava una petita joia que et va agradar molt. Quedaria esplendorosa aguantant amb un vel els teus cabells foscos. El meu pare la va regalar a la meva mare i ella la va dur a l'altar. La vols?
Jo no sé com deu funcionar en el teu país, però en el meu acceptar una ofrena requereix una voluntat. Només en un dia de cerimònia es pot acceptar una cosa així.
Ho sé, però és que avui és el dia de Tots Sants. Avui és dia de cerimònia i de regals. És que no vols acceptar el meu?
Bé, està bé, com desitgis.
I abans que acabi el dia de Tots Sants i em puguis oferir algun present sense lligar així la teva voluntat, també no ho faràs?
Per què no? A veure... recordes el mocador blau que portava avui a la muntanya, que m'has dit que pel seu color i l'emblema era com la divisa de la teva ànima?
Oh, i tant.
Doncs s'ha perdut, i pensava deixar-te-la com a record.
S'ha perdut? On s'ha perdut?
Doncs no ho sé, potser a la muntanya.
A la muntanya de les ànimes. A la muntanya de les ànimes. Tu ho saps, segur que ho has sentit més de 1000 vegades. A tota Castella em coneixen com el rei dels caçadors. L'estora que ara trepitges es va fer amb trossos de feres que he caçat jo. Conec els seus amagatalls i costums. Les he combatut tant de dia com de nit, a peu i a cavall, sol i amb companys. I mai, ningú no dirà que m'ha vist fugir del perill. Una altra nit ja hauria corregut cap allà, una altra nit. Però aquesta nit tinc por. Sents? Les campanes ja repiquen. Ara els morts es començaran a aixecar. Les ànimes et poden gelar la sang només amb una mirada, fins i tot la dels més valents.
Oh no, quina bogeria anar ara a la muntanya, no sé, amb el fred que fa. I una nit tan fosca, nit de Tots Sants i el camí ple de llops.
Adéu, Beatriz. Adéu. Fins aviat.
Alonso!
Deu haver tingut por. Potser... potser ha tingut problemes, és... és fosc i no s'hi veu bé. I si li ha passat alguna cosa... i si els llops... els... No, segur que està bé. És mitjanit, ai Déu meu. I si les ànimes... i si realment... I si tenia raó? On ets, Alonso? Què t'ha passat? Necessito que tornis. Vull veure... De veritat, sóc tan poruga com aquelles pobres gents. Això és... és el meu mocador i aquesta sang...
Mademoiselle Beatriz? Oh, Déu meu! També és morta! És morta! És morta!
Pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre ornamentos de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Some sleep, you can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta let it go. You just gotta let it go. Gotta let it go. I need some sleep. Time to put the old horse down. I'm in too deep, and the wheels keep spinning round. Gotta let it go.
Ràdio 4.
Molt bé, gràcies, Martina. A veure, tu, com et dius?
Jo?
Sí, tu.
Àlex.
Què et sembla el paper de la Beatriz en el Monte de les Ànimes?
No sé, jo crec que... Mira, totes les zones són iguals, és a dir, igual de dolentes. Bé, unes més que d'altres. En aquest cas, està clar que Beatriz vol posar en evidència l'Alonso amb el tema de l'honor i el pica. Per tant, és la culpable del que li acaba passant i ella, a més, ho sap.
Però què dius, Àlex? Això és culpa dels homes, que per demostrar la seva masculinitat fan qualsevol cosa.
Tu sempre tan intransigent i feminista.
Ui, sí, sí, però si ningú obliga Alonso a marxar de mitjanit, és una decisió seva. I total per fer-se el valent davant de la seva cosina. Segur que espera alguna cosa a canvi després de recuperar el seu mocador.
Però ja el provoca dient que és un regal i que casualment l'ha perdut al monte.
Però era veritat que l'havia perdut aquella mateixa tarda. És ell que vol que accepti el seu de regal i declarar-se. Ella el que vol és correspondre amb el mateix detall i veure quines són les seves intencions.
Que va, Ona. Tu no has entès res de res.
Sí.
Si ella no provoca, per què llavors no pot dormir? Perquè després, quan li donen la notícia, és mort d'angoixa.
Home, perquè és el seu cosí, òbviament se l'estima.
Doncs si tant se l'estima que no l'enviï a buscar el mocador, la tia és una consentida que envia el seu cosí...
La tia és una consentida?
Sí, una consentida que envia el seu cosí...
Que totes les dones són com la Martina?
Per anar a buscar el mocador.
Que això no ve en la boca,
eh? Deixa-me'n parlar. Vale, nois, nois, queda clar... que no ens posarem d'acord amb el paper de la Beatriz en el conte de sobre si és o no és culpable.
Professor, jo només vull afegir que estic totalment d'acord amb el que diu l'Àlex. Beatriz sap com incitar Alonso per fer-lo anar a buscar el mocador i d'aquesta manera, com que ella no es creu la llegenda del monte, la vol desmitificar i deixar en evidència l'Alonso.
Bueno, bueno, ja està bé. Com ha dit el profe, no aconseguirem estar tots d'acord amb aquest tema. A més, a mi aquestes històries tan tètriques no m'agraden.
Ai, que et fan por, Manu, que ens ha sortit puro cal andalús.
Però què dius? No té res a veure. Simplement m'agrada la literatura més còmica, amb situacions més divertides. No té res a veure amb la por.
Professor, professor, no hi ha cap llegenda de Becker que sigui més romàntica? És que a mi m'encanten les històries d'amor.
Les històries d'amor no tenen res de divertit. Són totes igual de cursis i fan adormir el personal.
Ai, Manu, quina poca sensibilitat que tens. Amb aquest poc romanticisme mai trobaràs una bona xicota.
Tu creus que
és tan
Manu
bonic
no
veure com dos persones es declaren amor...
Calla, que no sento què diuen. Tu, Martina, sempre estàs amb les mateixes històries i temàtiques. No et canses? Hauries de canviar una mica el teu repertori literari, que no tot s'acaba amb l'amor.
Bueno, com no tot s'acaba amb l'amor? Serà per tu, Míriam. L'amor mou muntanyes, no, Aina?
No
sé. Bé, seguim amb el romanticisme, que sembla que us interessa molt a tots. Així que en aquestes llegendes de Becker trobem amor i desamor, històries tenebroses i personatges un tant tètrics. De moment, en aquesta primera classe, seguirem amb aquest autor. Més endavant, a mesura que vagin passant les setmanes, podeu preparar alguns textos que s'adequin als vostres gustos i els treballarem a classe. Martina, pots escoltar històries d'amor i tu, Míriam, proposa també altres temàtiques.
El casament de la Lolita.
Sí, sí, Manu, però com us deia, seguim amb Becker i les seves llegendes. Podríem continuar llegint. Podríem continuar llegint Ojos Verdes, que té una temàtica semblant a Monte de les Ànimes i que lliga molt bé amb la celebració de Tots Sants. En aquest cas, l'autor també ens deixa dur per una història basada en fets paranormals. Aquí, però, descobrirem uns personatges bastant diferents. El protagonista, en centre, que s'ha de vincer, que s'ha de una bonicadona, que s'amaga alguna cosa, que amaga, vull dir, alguna cosa en els seus ulls verds meravellosos. Becker reconeix haver-se centrat en una experiència personal en relatar aquests increïbles ulls de color verd. Serà un dels recursos utilitzats per l'escriptor que no amagarà la seva inspiració en alguns dels seus. Tant de les rimes com de les llegendes. Algú no sap que s'ha d'apagar el telèfon a classe?
Jo, perdó.
Bé, recordeu que abans d'entrar a l'aula s'han de posar els mòbils en silenci, si us plau.
Molava el tema, eh?
Bé, com us deia a continuació, llegirem la llegenda dels Ojos Verdes. Tu, que encara no t'he escoltat al llarg de la classe, com
jo,
et dius?
Jo?
Sí?
Aina.
Molt bé, Aina. Potser podries pujar una mica més la intensitat de la teva veu perquè t'escolti tota la classe.
Sí.
Vale, doncs vinga, agafa el conte i comença a llegir, que t'escoltem.
Herido corre el ciervo. No hay duda, se ve su rastro de sangre entre los matorrales. Nuestro joven señor empieza donde otros acaban. En 40 años de cazador no he visto mejor disparo de escopeta.
Però per Sant Saturi, patró de Sòria, barreu-li el pas entre les alcines. Entregeu els ossos, bufeu en aquestes trompes fins a treure el fetge i espanteu fort els esprets. Que no veieu com on es dirigeix la bèstia. patrons estarà a la zona de la font dels arbres i aleshores l'haurem de donar per perduda! Pareu, pareu, que pari tothom. Déu ha volgut que fugís de les nostres mans.
Però què fas? Què fas, imbècil? La peça està ferida. És la primera que cau en les meves mans. I abandones el rastreig deixant-la perquè es perdi a morir al fons del bosc? Creus que he vingut a matar cèrvols per donar de menjar als llops?
Senyor, senyor, és impossible passar d'aquest punt, senyor.
Impossible per què?
Perquè aquest corriol du a la font dels Albers, en les aigües de la qual hi ha un esperit del mal, senyor. Aquest que gosi entorbir el seu corrent pagarà molt car el seu atreviment.
Ara mostres por? Que no tenim escopetes?
Els caçadors som els reis del turó, però els reis paguen un tribut, senyor. Peça que es refugia en aquesta misteriosa font ha de ser peça perduda.
Peça perduda? Abans perdré l'autoritat dels meus pares o l'ànima en mans de Satanàs que permetre que se m'escapi el cèrvol? La primícia de les meves excursions de caçador. Deixa'm passar. Qui sap si l'atraparé abans de que arribi a la font?
Què passa, senyor? Feu-me la cara. Des d'aquell dia sempre tindré per funest en el qual vau arribar a la font dels Albers. Es diria que una mala bruixa us va atrapar entre els seus conjurs.
Ignasi, tu que ets vell i et coneixes tots els amagatalls del turó, digue'm, t'has trobat mai una dona que viu entre les seves roques?
Una dona?
Sí, em succeeix una cosa ben estranya. Pensava que podria guardar el secret, però m'està consumint i ja és impossible. Des del meu debut de caçador, que la meva ànima només cerca el desig de la soledat. Tu no saps com és aquest lloc. La font brota amagada al peu del turó i cau, gota a gota, relliscant entre les verdes i flotants fulles de les plantes que creixen al seu lloc. Aquelles gotes que al despendre's brillen com punts d'or, corren entre les herbes, algunes rialleres, d'altres més tristes, i arriben al llac. El dia que vaig conèixer el lloc per primera vegada, vaig veure en la seva profunditat una mirada dintre del llac que es va clavar en la meva. Va encendre un desig absurd dins meu, el de trobar una persona amb uns ulls com aquells. Cada dia vaig allí. Al principi jo em pensava que era una joguina d'un somni, però no. He parlat molts cops amb ella. És una dona d'una bellesa immensa. Els seus cabells són grocs com l'or. Les seves pestanyes brillen com fils de llum i els seus ulls tenen un color.
Verds, són verds.
La coneixes?
No, que Déu em lliuri de conèixer-la. Però els meus pares em van dir mil vegades que no m'hi acostés mai. No torni mai més a la font, senyor. Pel que més s'estimi, no torni mai més.
Pel que més m'estimi? Ni l'amor del meu pare, ni tot l'amor que he trobat a la terra podria impedir que deixés de cercar aquella mirada.
Que es compleixi la voluntat del cel.
Qui ets? On habites? Jo vinc dia rere dia a la teva cerca i no veig ni el cavall que et du a aquest indret ni els servents que et porten. Trenca el teu misteriós vel. Jo t'estimo i, noble o villana, seré teu, sempre. No em respons? Parla'm. Vull saber si m'estimes, si puc estimar-te, si ets una dona.
O un dimoni. I si ho fos?
T'estimaria com ho faig ara. És el meu destí estimar-te, fins més enllà d'aquesta vida, si és que hi ha alguna cosa més.
Ferran, jo t'estimo més del que tu m'estimes. Jo, que descendeixo fins a un mortal sent un esperit pur. Jo, visc en el fons de les aigües, incorpòries com elles, transparent. Jo no castigo a qui gosa pertorbar la font.
sinó que el premi amb el meu amor com a mortal superior, capaç de comprendre el meu amor i misteri. Vine, veus al fons del llac les plantes verdes que es moren al seu fons?
Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales, y yo te daré una felicidad sin nombre, que has imaginado en tus horas de sueño. Ven, Fernando, ven, ven conmigo.
Mine, someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon. Blackest of rooms.
Ràdio 4.
Bé, moltes gràcies, Eina, per la lectura de Ojos Verdes. Hi ha alguna cosa que us hagi cridat l'atenció en aquesta segona llegenda?
Sí, sí. A mi m'ha cridat l'atenció la manera en què Becker descriu els ambients i els paisatges. La seva explicació fa que et puguis imaginar perfectament el lloc o el moment que narra. Et sents com dins de la història, no?
Sí, sí. Sobretot quan explica com és el llac on Fernando va tots els dies a buscar a la dama. Juga tota l'estona con el color verd i el fa molt present.
A més, s'aturen tot tipus de detalls, com per exemple com quan cau l'aigua al llac o el vent, et fa viure l'escena.
Sí, teniu tota la raó. Becker dona una gran importància a la descripció del paisatge, el color i els detalls. És un element que comparteixen la majoria de les seves llegendes. A mi m'agradaria preguntar-vos, després d'haver llegit dues llegendes de Becker, quines semblances més trobeu entre les seves històries?
Doncs jo mateixa, jo per exemple estic d'acord amb el que deia l'Ona abans sobre la llegenda anterior, que la dona sempre queda com la dolenta de la pel·lícula.
Exacte.
Amb el Monte de les Ànimes es presenta com la culpable de la mort d'Alonso i a Ojos Verdes directament apareix com la representació del diable. Ara resultarà que la dona és la culpable de tot.
Algú dubta que fos així?
I algú dubta que siguis un poc solta, Àlex?
Va, ja està bé, nois. Algú em sabria dir per què la imatge de la dona no surt gaire ben parada en les llegendes de Becker?
Jo crec que si la dona no surt ben parada en aquestes llegendes és perquè Becker va patir molts desenganys amorosos i romansos i fracassats i, bueno, tot això a la seva vida, no? Això va marcar l'autor i ho reflexa la seva literatura.
Bé, 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 estic totalment d'acord amb tu. Becker va patir molt amb el tema de l'amor, és cert. Per això mostra la dona com una cosa de gran bellesa, però que a la vegada et porta a la perdició. Però, deixant de banda el debat de la dona, algú pot aportar algunes de les característiques de la literatura de Becker?
Sí, jo. Quantes característiques vol que li diguem, professor?
Doncs les que sàpiga o que cregui cadascú, Martina. A veure, quines ens pots dir tu?
Doncs aviam, en primer lloc, les llegendes de Becker estan ambientades en un espai molt idealitzat i de misteri. En segon lloc, apareixen elements sobrenaturals i molt màgics. En tercer lloc, estan basades en l'edat mitjana. En quart lloc, la descripció del paisatge és molt acurada i molt precisa.
En cinquè lloc... Atura't ja. Quan dius tantes coses que no et dona temps ni de respirar, ni a mi. Ja ens ha quedat clar que saps totes les característiques de Becker, Martina. Ja pots parar.
Mira, Àlex, si el professor pregunta, jo li responc.
Gràcies, Martina, gràcies. Però deixa'm intervenir també a la resta dels alumnes. Ens pots aportar algun tret significatiu més de la literatura de Becker, Àlex?
Jo? Doncs que, com no vulgui que intenti repetir el que ha dit la Martina, cosa bastant complicada, no crec que pugui dir res més. A mi la literatura no és una cosa... ni em va ni em ve, vaja.
Bé, doncs espero que a través d'aquesta classe aconsegueixi despertar el teu interès cap a ella. Va, Aina, segur que tu ens pots dir alguna característica més. Endavant.
Bé, jo crec que Becker, dins de les seves descripcions, intenta donar més presència en els ambients nocturns i acostuma a fer aparèixer la lluna, així crea un clima més tètric i misteriós.
Passa res, Manu. Et veig molt distret, i si alguna cosa no suporto a les meves classes és la gent que no presta atenció.
No, professor, però és que parlar de les característiques de Becker en les seves llegendes és un conyazo. Oh, perdó, eh? A més, les llegendes són molt semblants i són avorrides. Ja podríem fer alguna novel·la més divertida, no?
Llavors, Manu, potser tu ens podries dir a mi i a la resta de la classe quin llibre seria interessant de tractar i que pugui despertar el teu interès.
Doncs, la veritat és que porto uns dies llegint un llibre bastante entretenido i que li podria agradar al resto de companys.
Va, i de quin llibre es tracta?
Es diu Sin Noticias de Gurb.
Sin Noticias de Gurb.
Sí?
Sí, pot ser interessant tractar aquell llibre a classe. Algú li sona aquest llibre o sap qui és l'autor?
Home, clar, això és obvi. Eduardo Mendoza.
Eduardo Mendoza! Sí, jo he llegit coses d'aquest autor també.
Correcte. L'autor és Eduardo Mendoza. Ens podries dir alguna altra novel·la de Mendoza, Ona?
Doncs ara mateix em ve el cap de primer Riña de Gatos, en segon lloc El misteri de la cripta embrujada i El laberinto de les aceitunes.
Per fer-nos una idea, Ona, ens pots dir una mica de què tracten les novel·les?
Si no recordo malament, Riña de Gatos va sobre un anglès que viatja a Madrid per autèntica un quadre desconegut o alguna cosa així. Bueno, el qual el seu valor econòmic pot canviar la història política d'Espanya. I pel que fa al misteri de la cripta embrujada, tracta sobre un client d'un manicomi que investiga uns casos de desaparició de nens en una escola de Sant Gervasi i ja està. I sobre el laberinto de les aceitunes n'he sentit a parlar, però no sé de què va.
Gràcies pel resum, Jona.
De res.
Pels que no hagueu llegit les obres de Mendoza, es caracteritzen pel seu to comunístic durant la major part de la lectura. Estàs d'acord amb mi, Manu?
Sí, lo has clavado. El llibre Sin Noticias de Good és molt divertit i a vegades no puc parar de rir. Hi ha situacions molt còmiques.
Bé, definitivament crec que centrarem la resta de la classe en aquest llibre. De fet, us recomano a tots que aconseguiu el llibre perquè l'anirem comentant a classe i m'agradaria que tots us el llegíssiu.
Què? Ho dirà de broma, no? A mi no em ve de gust llegir-me res ni del Mendoza aquest ni de cap altre autor.
En canvi, arriscar-te a obrir-te el cap els caps de setmana a la muntanya en bici o fent escalades sí que és interessant, no, Àlex?
Clar. No saps el subidon d'adrenalina que dona fer aquestes coses. No es pot comparar amb això de llegir quatre papers.
Això és el que penses de la literatura, Àlex? Ja me n'ocuparé jo de canviar-te la visió tan equivocada que tens sobre els llibres. I el primer pas per fer-ho serà amb el llibre de Mendoza. Algú vol afegir alguna cosa sobre aquest autor?
Sí, jo volia afegir moltes coses d'Eduardo Mendoza, perquè passen a Barcelona i tenen un rerefons crític envers la societat actual.
Molt bé. Bon apunt, Míriam. Sempre és agradable conèixer el lloc on passen els esdeveniments i per on es mouen els protagonistes. Si et sembla, Manu, podries explicar breument a la resta dels teus companys de què es tracta Sin Noticias de Gurb?
Sí, són dos extraterrestres que arriben al planeta Terra. Un d'ells es diu Gurb y desapareix per la ciutat de Barcelona sota l'apariència de Marta Sánchez. Entonces el seu company surt a buscar-lo per tota la ciutat amb la pareja de persona i va explicant tot el que li va passar.
Per casualitat no tindràs el llibre aquí per poder-lo ensenyar a la resta de la classe. Sí. I així de pas ens podràs fer un petit tast de la història.
Com me l'estic llegint, lo llevo sempre encima. Mireu, és aquest.
Molt bé, Manu, gràcies per ensenyar-lo. L'heu vist tots?
Sí!
Perfecte, doncs, Manu, t'importaria començar a llegir el primer capítol en veu alta perquè la resta d'alumnes el pugui seguir?
Cap problema.
Endavant, doncs.
Dia 9. 12 y un minuto, hora local. Aterrizaje efectuado sin dificultad. Propulsión convencional ampliada. Velocidad de aterrizaje 6.30 de la escala convencional restringida. Velocidad en el momento del amarraje 4 de la escala bajo U1 o 9 en la escala Molina Calvo. Cubicaje AZ0.3. Lugar de aterrizaje 63 Omega. Coordenadas 28476394738363947393749372749. Denominación local del lugar de aterrizaje, Sardañola. 7 en punto. Cumpliendo órdenes mías, GUP se prepara para tomar contacto con las formas de vida reales y potenciales de la zona. Como viajamos bajo forma corpórea, inteligencia pura, factor analítico 4800, dispongo que adopte cuerpo análogo al de los habitantes de la zona. Objetivo: no llamar la atención de la fauna autóctona, real y potencial. Consultando el catálogo astral terrestre indicativo de formas asimilables, Catifa, elijo para GURP la apariencia del ser humano denominado Marta Sánchez.
Seguint les ordres dels meus superiors, decideixo investigar el nou planeta sense cridar l'atenció. Consulto el catàleg astral terrestre indicatiu de formes assimilables, àlies Catifa, per adoptar una forma humana que no cridi l'atenció. No, tampoc. Marta Sánchez, sí. A veure, sóc un ésser amb dos ulls marrons, cabell de color groc. Tinc dos petits forats a la cara. I un altre forat més gran, una mica més avall. Curiosament, no faig més de metre i mig. Tinc dues pilotes entre els braços que no sé per què serveixen. I dos forats entre les cames. Potser tenia dues cues i les he perdudes. Surto de la nau. Condicions atmosfèriques. S'alçaré amb lleugers vents components 1. La temperatura és de 15 graus centígrads, la humitat relativa del 56% i l'estat de la mar és plana. Segons les meves senyals, aquest lloc es diu Sardañola. Què és aquest soroll? Segons la informació que tinc, això és un mitjà de transport anomenat cotxe, marca Ford Fiesta. Està composat per ferro, plàstic, goma, pintura i un ésser estrany en el seu interior.
Que ets estudiant d'aquí, noieta. Però si ets la Marta Sánchez.
Saps qui sóc?
Doncs clar, d'esquena no t'havia reconegut. Què fas aquí a la UAP?
Estic aquí en mis... de turisme, però no tinc amb què moure'm. Em portes tu?
Oi tant, dona. Puja, que et porto on vulguis. Això sí, si em signes un autògraf, Per cert, que no m'he presentat. Em dic Lluc, Lluc Puig, i sóc catedràtic de la casa.
Gràcies pel favor.
Nota. Esbrinar què significa signes un autògraf.
Sense notícies de GURP. Dia verd. Cel ennuvolat amb lleugers vents de component sud. Temperatura 13 graus centígrads. Humitat relativa 60%. Estat de la mar plana. Abans de començar a buscar en GURP, he d'amagar la nau. No puc permetre que em detectin o em facin malbé la nau. Obre, Catifa! Busca la forma d'amagatat més habitual. Habitatge familiar adossat, calefacció, 3 dormitoris, 2 banys, terrassa, piscina comunitària, 2 places de pàrquing. Màximes facilitats. Hipoteca 50 anys. Ara necessito un cos que no desperti sospites. Compte a Doctor Ibares. Sí, segur que em comptaran amb un d'ells. I ara, a buscar-lo. Començaré per un lloc deshabitat. Coordenades, Diagonal, Passeig de Gràcia.
Mama, de què va disfressat aquest home?
Aquest jovent cada dia porta en roba més estranya, és per destacar.
Però si sembla el comte Doctor Ibares.
És veritat, ara que ho dius em recorda les classes d'història, és igual que ell.
Sí, sí, quina disfressa tan aconseguida.
Està molt ben feta, fixa-t'hi en el vestit, en la
compte,
barba...
Compte, que l'atropellaran, home!
Vigili, vigili amb els cotxes! L'autobús, pari, 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 que hi ha un home!
Ai, 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 que l'han atropellat, que l'han atropellat!
Aquest home està mort! Ja no es pot fer res! Pobre home! Que descansi en pau!
M'ha atropellat un autobús anomenat 17 Barceloneta Vall d'Hebron. Em falta el cap. Vaig a buscar-lo per no cridar l'atenció. M'ha atropellat un Opel Corsa. M'ha atropellat una furgoneta. M'ha atropellat un taxi.
Aquest home no té cap! Ho pots arreglar com fas amb els meus ninos.
Ai, ai! Aquest home que marxa caminant amb el cap a les mans!
Déu nos guard, s'acaba el món. Un home caminant sense cap. On anirem a parar?
Bé, continuarem la missió, que ha cridat una mica l'atenció. Són estranys aquests éssers. Són de tots els tamanys, però les seves mides no canvien quan estan en horitzontal. Alguns tenen pèl a la cara, en forma de bigoti o barba. Tots tenen dos ulls, amb alguns els tenen davant, altres darrere, segons se'ls miri. Es desplacen de darrere endavant, ajudant-se amb el moviment dels braços. Els més afortunats s'ajuden amb carteres o maletes. M'he adonat que el més important és tenir un peu o el cul a terra per passar desapercebut. Tenint en compte la quantitat de gent que hi ha, calculo que les probabilitats de trobar són de 9 trilions contra 1. Porto 5 hores buscant en grup. Aquest cos ja no em respon. Descansaré una estona.
Pobre home. Agenollat enmig del carrer demanant menjar. Tingui, bon home.
Què deu ser això? Aquí diu 10 pessetes. Serà millor que me la mengi per no semblar maleducat. Gràcies, senyor.
Aquest home és boig. S'ha menjat la moneda.
Intentaré posar-me en contacte sensorial amb en grup. Mira en blanc... i enviant un senyal.
Hola, bon dia. Des d'on ens truca, senyora Cargols?
Des de Sant Joan d'Espí.
Des d'on diu, perdó?
Des de Sant Joan d'Espí, des de Sant Joan d'Espí.
Bé, no m'escolta. Sembla que tenim un petit problema tècnic. Ens escolta bé, senyora Cargols?
Com diu?
Dic que si ens escolta bé, senyora Cargols.
Digui, digui, jo l'escolto molt bé.
M'escolta?
Molt bé, molt bé.
I des d'on ens truca, senyora Cargols?
Des de Sant Joan d'Espí.
Molt bé, des de Sant Joan d'Espí. I ens escolta bé, senyora Cargols?
L'escolto molt bé. I vostè, com escolta?
Perfecte.
Em sembla que trobar en grup serà més difícil del que em pensava. Serà millor que continuï passejant per la ciutat. Així serà més fàcil trobar en grup. He agafat un mapa abans de sortir de la...
Cuidado, cuidado, jefe!
He caigut en una rasa oberta per la Companyia Catalana de Gas. Surto de la rasa i continuo caminant. Caic en una rasa oberta de la Companyia d'Aigües de Barcelona. Torno a sortir de la rasa i continuo caminant. Caic en una rasa oberta per la Companyia Telefònica. Torno a sortir de la rasa i continuo caminant. Decideixo oblidar-me del mapa i miro per on camino. Porto 4 hores caminant. Estic molt cansat. És difícil respirar amb aquestes partícules d'aire tan contaminades. Tinc els ulls irritats, el nas obstruït i la boca seca.
Mama, aquí jo me li ha caigut un braç.
Oh, anem, anem, filla.
Vaja, no me n'havia adonat. M'ha caigut un braç, i una cama, i les dues orelles, i la llengua m'arriba a terra. Puc dir que el que hi ha a terra no té bon gust. Em sembla que comença a ser hora que marxi a dormir a la nau. Em poso el pijama. Qui hauria dit que després de 800 anys, junts trobaré Fantancourt? No tinc ganes de veure la tele ni de llegir les aventures de Lolita Galàxia. No m'explico la seva poca consideració. Si marxes, com a mínim, avisa'm. Dia 11. Encara sense notícies d'en Gurb.
Continuaré la missió des de l'aire en el cos d'un capbussó. És impossible trobar res. Tot és contaminació i terrenys irregulars, plens de muntanyes i boscos. Quin desastre! Segons el Catifa, hi ha un territori anomenat zona de pobres on hi ha menys concentració de població que en els barris de classe mitja o en els rics. Així serà més fàcil veure i trobar en grup. Un moment, abans de marxar, he de canviar de cos. Catàleg, mostra'm els cossos. No, no, no. Gary Cooper, sí, amb aquest passaré desapercebut. El vestuari d'aquest és més còmode i més elegant. Ha estat una bona elecció. I ara, cap al barri de Sant Cosme. Bé, ja estic aquí. Ui. Quin barri. Dubto molt que en Curb hagi vingut aquí per voluntat pròpia. Però coneixent el seu cap, mai se sap.
Tu! Dóna'm ara mateix la cartera o et clavo la navalla.
D'acord, aquí tens la meva cartera.
Sí, fins una altra, desgraciat.
Adeu, fins una altra, desgraciat, a tu també.
M'agrada la pistola i l'estrella de xerifs que portes, tio. Dóna-me-les ara mateix o et mato.
Si tant t'agraden, té, i adeu.
La teva roba, imbècil, treu-te-la i dóna-m'ho tot, el que portes posat. I no et passis de llest, que estic molt boja.
La roba? Vale. Té la meva roba. Ara mateix me la trec. Armilla, pantalons i camisa.
Adeu, imbècil.
Buf. Per fi em deixen buscar tranquil. En grup.
Usted. Sí, usted. ¿Qué hace desnudo en mitad de la calle? Está cometiendo usted un delito del orden público. Así que acompáñame al cuartelillo. Va, ahora mismo, que aquí no queremos peleas.
¿Pelea? ¿Yo? Però no em porten. No vull entrar al cotxe. No.
Sí, venga, pelea. Delito contra el orden público. Si se había metido en una pelea en el barrio de San Cosme.
Hola, tío. Què has fet perquè et tanquin tu aquí, amic?
La veritat és que no he fet res. Han vingut uns nois i m'han robat tot el que portava. Però tot, eh? Pantalons i camisa també.
T'entenc. Jo també estic aquí per un error. Sóc innocent. Vaig obrir un cotxe per robar. La pols que em van trobar eren les cendres del meu difunt pare. Que descansi en pau. Jo, en canvi, em guanyo molt bé la vida demanant el moll al carrer.
Com? Cendres? Cotxe? No t'entenc.
Aquest país està podrit i només per la pinta que fem ens tancaran a la presó. Sí, a la presó, ja veuràs. I sortirem plens de puces, amb sida, ja veuràs, ja.
Com? Puces?
Mentrestant, gent com la Preisler i el Boyer tenen una casa amb 22 lavabos.
Vosotros! Va, que la comissària os quiere ver. Venga, a su despacho. Sigue andando. Dando, va.
No puc anar a la presó. No sé què són les puces ni aquest tal sida. No vull saber per què aquests dos tenen tants lavabos. Jo només vull sortir d'aquí i trobar en Gurb. L'única solució és canviar de cos. El meu i el del meu amic. No el puc deixar aquí. José Ortega Cacet. Aquest serà el meu. I el Miguel d'Unamuno, pel meu company. Llestos!
Però què m'has fet? Què fas amb el meu cos? Aquest no és!
Calla i dissimula. Soc mag i només així podrem sortir d'aquí i no arribar a la presó ni conèixer el sida, ni les puces, ni res.
Em sembla bé. Jo callat. A la presó no arribo avui ni de conya.
Senyora comissària, da usted su permiso? Estos son solo dos detenidos que llenaban el calabozo.
¿Estos son los detenidos?
Sí.
No sé. Me parecen familiares, ¿no? Yo diría que los conozco de algo. Pero ahora mismo no sé de qué. En fin, dejadlos libres a los dos. No quiero problemas con gente importante.
Bé, adeu, company.
Bé, company, espera un moment de res. Jo em guanyo demanant la vida al carrer i si no faig pena no em donen ni cinc. Així doncs, ja m'estàs tornant al meu cos, I no et pensis que no t'agraeixo la teva màgia, però guanyo la vida donant pena, Ja m'estàs tornant al meu cos.
D'acord, aquí tens el teu cos. Adeu.
Gràcies, company, fins una altra.
És impossible trobar en Gurb. On s'haurà ficat aquest ximplet? La ciutat és enorme. No puc confiar en ningú. Els cossos que escullo em porten massa problemes i no rebo cap senyal que em porti a saber on està. Sense notícies de Gurb. Necessito continuar adaptant-me a la vida humana. He pogut observar que els humans ingereixen aliments i begudes bastant sovint. Crec que hauria de fer el mateix. Tots els locals estan tancats, excepte uns que es diuen restaurants. Suposo que serà el lloc adient per menjar.
Bon dia.
Bon dia, senyor. Té reserva feta?
No, però m'estic construint una casa amb 22 lavabos.
D'acord. Acompanyi'm. Aquí mateix.
Gràcies.
Flors? No vull ser maleducat? Crec que me les he de menjar, no? Val, doncs me les menjo.
Aquí té la carta, senyor.
Gràcies.
Li prenc nota?
Sí. Vull pernil, meló i meló amb pernil.
I de beure?
Pixats.
És el líquid més comú entre els humans. M'ajudarà a passar desapercebut.
Tingui, senyor, el cafè i una copa de licor de pera obsequi de la casa. Aquí te'l compte.
Ah, moltes gràcies.
6.834 pessetes. I com ho pago? No tinc diners. He de sortir-ne d'aquesta. Com? Si em desintegro, cridaré molt l'atenció. Però a més no seria just que aquesta gent, que m'han convidat a un licor de pera, paguin les conseqüències de no haver portat diners.
Perdoni, he de sortir un moment, perquè m'he deixat una cosa al cotxe.
A veure, ara he de trobar un estanc.
Perdoni, em pot donar butlletins de totes les loteries que tingui, si us plau?
De totes?
Sí, un de cada, gràcies.
Tingui.
Sí, si manipulo les xifres, potser puc guanyar. Quin sistema matemàtic més elemental que fan servir els humans. Que fàcil!
Senyor, senyor, ha guanyat 122 milions de pessetes!
Perfecte. Cambrer, li pago el compte i tinc una propina.
Crec que amb 100 milions de pessetes de propina és suficient, no? Jo crec que sí.
Adeu i moltes gràcies.
Estic molt cansat. He caminat molt i m'he hagut de comprar unes sabates noves. Després he anat a un barri anomenat Pedralbes. És molt més maco que Sant Cosme. Cases amb jardins, piscines... No entenc com hi ha gent que prefereixi viure a Sant Cosme podem viure a Pedralbes. Bé, ara penso... Potser no és per voluntat pròpia. Per la informació que tinc, els humans es divideixen en rics i pobres. Els rics no paguen, facin el que facin. I els pobres han de pagar per tot. Els rics viuen millor que els pobres, els rics es diverteixen més i treballen menys que els pobres. I els rics surten als diaris i revistes. He de tornar a la nau. Estic molt cansat i demà he de seguir buscant algú. Abans de dormir-me...
Bé, doncs, ho deixem aquí per avui. Abans que marxeu, nois, vull que el proper dia us aneu llegint una altra llegenda d'en Becker. Aquesta vegada serà Rayo de Luna. I, òbviament, no us descuideu de seguir treballant amb llegint sin notícies de Google. Bé, fins al proper dimarts. A reveure.
Fora d'hores, una producció dirigida per Àngel Rodríguez.
Documentació:
Xavier Abelló,
Carmen Alba,
Noelia Conrado
i Laura Messalles.
Guionització:
Susana Ávila,
Eduard Bosch,
Marta Cabré,
Xènia Castellà,
Núria Dolofeu
i Laia Foguer.
Producció sonora:
Marc Codina
i Carla Ramírez.
Realització:
Pau Vituri
i Carlos Tumer.
I el control tècnic:
Carlos Vera.